Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molt bon dia. Sant Cugat registra al setembre la dada més alta de consum d'aigua des que va entrar en vigor les restriccions amb motiu de la sequera. Les dades del portal de la sequera indiquen que es van consumir 236 litres per habitant i dia, situant-nos a només 4 litres del topall de 240 que té Sant Cugat. Sobrepassar aquest llindar a l'octubre obriria la porta que l'Ajuntament rebi un requeriment en forma d'avís de la Generalitat. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, avisa que si el país no fa els deures, Catalunya entrarà en emergència al desembre. I és que després del descens habitual de l'agost, quan es van marcar 212 litres, l'inici de curs postvacacional ha constatat un augment de consum de 24 litres més per habitant i dia. Les dades del portal de sequera assenyalen que els 236 litres registrats constitueixen el consum més elevat del municipi des que el novembre passat es va anunciar l'alerta amb 213 litres. El consum d'aigua al setembre, tot i estar en una etapa d'excepcionalitat, és superior a la dada del mateix mes de l'any passat, amb un consum llavors de 225 litres. A l'espera de tenir una valoració per part de l'Ajuntament, Sant Cugat afronta l'octubre un mes decisiu per no superar els límits dels 240 litres i formar part de la llista de municipis amb requeriments del govern català per excés de consum. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha fet notificacions per excés de consum d'aigua a 170 municipis i 41 indústries. Aquestes notificacions inclouen un avís sobre la possibilitat d'incoar un expedient de sanció i s'han enviat després de l'estiu, un cop finalitzada la moratòria del Parlament sobre aquestes penalitzacions. En aquests requeriments, l'ACA demana explicacions als responsables i els insten a reduir el consum. Si no s'hi posa solució de forma immediata, se'ls obre un expedient sancionador. Tot i que les quantitats econòmiques de les penalitzacions lleus són baixes, les greus i les molt greus són molt més significatives, fins a assolir xifres com els 200.000 euros.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
No deixem de parlar de l'aigua perquè el nivell dels embassaments del sistema Ter-Llobregat que abasteixen Sant Cugat no para de baixar i ja se situa al 20,9%, gairebé 3 punts menys percentuals que fa un mes i 17 punts menys que fa un any. Pel que fa al conjunt dels embassaments de Catalunya, el nivell de reserves dels pantans està al 20,2% i se situa per sota del llindar d'excepcionalitat que marca 25%. I per segona vegada la història succeeix això després de la sequera del 2008. La manca de pluges apropa Sant Cugat i el país a una situació d'emergència quan s'arribi al 16% de reserves, a la qual encara no s'ha arribat mai. I tanquem el bloc dient que un total de 576 famílies de Sant Cugat s'han acollit a la tarifa social del cànon d'aigua. Segons dades de l'ACA, facilitades a Cugat Mèdia, es tracta de gairebé el 7% del total de bonificacions a la comarca, amb 8.600 llars amb tarifa social al cànon. A tot Catalunya, la xifra supera les 90.000 famílies, un 2,3% més que l'any passat. En el cas de l'ampliació per trams de la bonificació, a Sant Cugat se'n beneficien 4.800 famílies, el 14% del Vallès Occidental, on hi ha més de 35.000 llars amb aquesta reducció.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I continguts que els oferim des de Cugat Mèdia, aquesta tardor fa 50 anys d'un fet que ha passat a la història contemporània de Catalunya, la detenció de 113 membres de l'Assemblea de Catalunya. Aquesta reunió de totes les forces antifranquistes catalanes va començar a treballar juntes per acabar amb la dictadura i iniciar una transició a la democràcia. El 7 de novembre de 1971 es va formalitzar l'Assemblea al convent de Sant Agustí de Barcelona, però dos anys més tard la policia franquista se'n va assabentar i va detenir 113 de les 150 persones que hi havia dins la parròquia de Sant Maria Mitjancera aquell 28 d'octubre de 1973. Entre aquests centenar de detinguts hi havia alguns santcugatencs, com Carles Quingles, Rafael Mas o Jordi Parés, de 82 anys, amb qui ha parlat Cugat Mèdia. Una entrevista que ja podeu veure a la nostra web.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I abans de la crònica política farem el punt esportiu. El futbolista santcugatenc Enric Franquesa, cedit pel Llevant al Leganés, està en un dels seus millors moments. El lateral ha disputat fins ara tots els partits com a titular amb el conjunt madrileny, que es troba a la part alta de la taula de la Lliga Hypermotion, la segona divisió masculina de futbol. A més, participa també en moltes de les accions ofensives de l'equip. Ja ha fet un golàs en la cinquena jornada contra l'Osca, a més de donar dues assistències. En una entrevista al programa En Joc de la Xarxa, el santcugatenc ha assegurat estar molt feliç a Leganés en aquest gran inici de Lliga i que no pensa en el moment que acabi la sessió l'estiu que ve. Franquesa compta amb la confiança del seu entrenador, Borja Jiménez, havent disputat més de 970 minuts en 11 jornades, titular en tots els partits. Tot i el gran inici col·lectiu individual, assegura que no pensa en el futur ni en un objectiu de l'equip més enllà d'arribar primer als 50 punts, ni en si tornarà quan arribi i acabi la temporada al Llevant, que ha sumat precisament els mateixos punts que el Leganés.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Més temes. La crònica social ens porta fins al Congrés Women Revolution, que arriba a la cinquena edició i ho fa coincidint amb el Dia Internacional del Càncer de Mama. La iniciativa ha portat diferents expertes en relació amb la salut femenina. Els avenços tecnològics i el lideratge femení en el món empresarial també han estat temes clau a una jornada que pretén abordar els reptes de la dona en l'actual segle XXI. En aquesta edició, que novament s'ha celebrat a SAD Sant Cugat, han passat moltíssimes personalitats. Un vídeo resum és el que us ofereix Cugat Mèdia per poder agafar el pols del teixit associatiu santcugatenc. I ara abordem la política, encara cuejant el ple municipal. Diu que no em plantejo la possibilitat de prescindir d'aquesta figura en absolut. Amb aquestes paraules, l'alcalde Josep Maria Vallès tanca la polèmica pel nomenament de l'excandidata juntaire a l'MD, Susana Herrada, com a comissionada per les relacions institucionals de Valldoreix. Mig miler de signatures no han fet canviar de parer en Josep Maria Vallès, que ha lamentat les falsedats que exposa, ha dit, el manifest promogut per l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, que titllen d'anomalia democràtica la concessió del càrrec. El manifest afirma que les bones relacions entre l'Ajuntament i l'EMD no justifiquen la creació d'una comissionada, ja que els electes se'ls presumeix coneixement del territori. Ho ha verbalitzat a l'audiència pública del ple la veïna de Valldoreix, Carmen Ballesteros, en nom de les més de 500 persones que han signat el document, entre ells 35 càrrecs i excàrrecs electes, 8 entitats i 24 expresidents de l'EMD.
Amb aquesta figura veuen els seus drets conculcats. Per tots aquests motius, demanem que amb caràcter immediat s'elimini del cartipàs aquesta figura i s'anuli el nomenament de l'actual comissionada o qualsevol altra persona per ocupar aquest càrrec. Senyor alcalde, té intenció d'atendre aquesta petició?
La figura de la comissionada, que per mi és un assessorament, no és un càrrec electe, és evident que no és cap càrrec electe, està per ajudar. Està per ajudar a Valldoreix. Per tant, en cap moment jo em plantejo la possibilitat de prescindir d'aquesta persona. En absolut, al contrari. Continuarà endavant treballant per nosaltres.
Un altre tema del ple municipal, la suspensió de l'obertura del pati del Casino de la Floresta als caps de setmana, continua portant cua i ha arribat al ple. La Comissió de Cultura del Consell de Barri del Districte, representada per Carlora Alegre, ha reclamat al consistori que torni a obrir l'espai als caps de setmana i que s'avanci cap a una cogestió de l'equipament.
Obrir el casino als caps de setmana va ser una petita passa de tot el que teníem previst fer. I ara heu de tenir en compte que aquesta petita passa ens la tireu enrere. Vull dir que ara quan dieu que hi treballarem, que ens hi posarem, tot això, esperem que sigui ràpid i ben fet, perquè el que es va fer, pensa que portem això, doncs molt de temps. I tot el que hem fet, ara no, per nosaltres és com que hem de tornar a començar des de zero. I és una mica esgotador.
El govern municipal ja va explicar que suspenien l'obertura del pati per manca de pressupost i emplaçaven els veïns a assolir un nou acord en què s'incloguin les despeses de consergeria, manteniment i neteja de l'espai. Precisament a aquest acord ha fet referència la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que ha assenyalat que no s'indicava per escrit que l'Ajuntament s'hagués de fer càrrec de l'obertura del pati els diumenges. El document de l'acord, al qual ha tingut accés Cugat Media, diu: fruit del treball entre la presidència i la Comissió de Cultura del Consell de Barri i dels departaments de l'Ajuntament, s'acorda l'obertura del pati del casino per a ús social i comunitari els caps de setmana mitjançant la col·laboració veïnal pels dissabtes. Ara escoltem Núria Escamilla.
El 18 de maig del 2023 signen un acord per una sessió de claus per l'obertura del pati del casino de la Floresta els caps de setmana. En aquest acord indica que la col·laboració veïnal per l'obertura dels dissabtes. Verbalment, dedueixo, perquè aquí escrit no està, hi ha un compromís per part de l'Ajuntament conforme s'obriria els diumenges.
Tot i això, el regidor de Participació i futur president del Consell de Barri de la Floresta, Francesc Duc, ha assegurat als veïns que han detectat els punts a treballar i que buscaran una solució per poder reobrir l'espai els dissabtes i els diumenges. I amb un toc florestal acabem aquest espai informatiu. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornarem, com sempre, a les hores en punt, amb més info i constantment a Cugat Media.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Aquesta música que sentim és d'aquelles que et fa moure el cos, encara que no el vulguis moure. T'acompanya a seguir el seu ritme. Aquesta música és la banda sonora d'un espectacle anomenat Rel i Grapa, del ballarí santcugatenc Víctor Pérez Armero, que ha comptat amb l'estreta col·laboració del seu germà, músic santcugatenc també, Raúl Pérez Armero. Aquest és un espectacle que es va veure a la Fira Mediterrània de Manresa, de fet es va estrenar al Teatre Cursal, i que s'ha gestat molt a prop d'aquí, a l'interior de la Unió, i és un dels èxits d'una iniciativa de Viver de Creació que va començar a finals del 2021, principis del 2022. A la Cruïlla Cultural d'avui volem conèixer de primera mà aquest espectacle i per això hem convidat el Víctor Pérez Armero a Ràdio Sant Cugat. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia.
I també està amb nosaltres, encara que a través del telèfon, el Raúl Pérez Armero. Bon dia, Raúl, què tal?
Bon dia. Bé, gràcies a vosaltres.
Aquí estem entre amics perquè també volem conèixer millor aquest programa que continua molt actiu, el de Viver de Creació de la Unió, i per això també s'ha sumat a aquesta trobada, a aquesta xerrada, el Juanca Busquets.
Hola, bon dia.
Què tal?
Gràcies.
Parlem primer, ja que tenim la banda sonora de fons, Rel i Grapa, què és, Víctor?
Rel i Grapa. Rel i Grapa és un espectacle de dansa i música, percussió, en directe. Un espectacle que neix amb la idea i amb l'objectiu de recuperar els orígens de la meva dansa.
I els orígens estan molt a prop també d'aquí, de l'Esbart?
Els orígens, no? Exacte, a l'Esbart Sant Cugat, és on va començar tot. I és un espectacle, bueno, proposem un viatge paral·lel entre música i dansa. El Raül també fa el seu propi viatge cap enrere dins de la seva trajectòria musical.
També té, Raül, aquests orígens de música tradicional?
Els meus orígens... No, els meus orígens no són de música tradicional, són més de garatge, amb els meus amics adolescents d'institut aprenent junts dins del garatge. I amb el temps he anat aprenent i descobrint l'arrel, però a l'inici va ser més l'intuïció, el punk, el rock. Sí.
De fet, anem a fer una mica de memòria, ja que estem aquí entre amics i parlem de música local, de cultura local. Anem a fer un recorregut, perquè tu et coneixem a través... L'últim grup que jo crec que vas estar aquí a nivell local va ser Marina Babyface and the Beetroots, pot ser? Però sí que has passat per diferents formacions que aquí, de fet, han sonat aquí a Ràdio Sant Cugat. Fes-nos memòria.
Ostres, són grups santcugatencs, de molts, la veritat. L'última cosa que vaig fer va ser amb en Gerard de Pablo, també amb Pantaleó, vam presentar l'últim disc a Barcelona. Vaig passar poc temps, però amb Espart també vaig tocar-hi.
Tinc un cor d'Espart.
Tinc un cor d'Espart, sí. Evidentment, Escamarlans, que ha sigut el grup amb el qual he crescut i amb els companys amb els quals hem après a tocar i a fer ofici. I bé, també amb la Porta dels Somnis, amb els Germans Saltors, amb la Virgínia. Vaig estar amb Llúmia, també amb en Frank, amb en Dani Campos, que és músic de Barcelona. I pels meus orígens, jo vaig començar a tocar i a fer concerts fora amb la Grossband, en una banda big band que hi havia al Conservatori de Sant Cugat, amb la Marta Guaix, i amb molts més joves d'aquí del poble. I jo què sé, infinitat de projectes. La veritat, vaig tocar amb l'Oriol Cors també, amb el seu projecte un temps, Dit a Dit...
Déu-n'hi-do, estàs fent recorregut de la història, la història de la música local. I la Juanca, jo crec que alguns d'ells els hem ballat en algun concert.
I tant.
Bueno, Escamarlans, per exemple.
Escamarlans. Sí, jo crec que vaig conèixer el Raül justament a l'època d'Escamarlans o així, i després ja els van fer amics, però al principi per mi era un músic referent.
Sí, és clar, era fort. La música local quan sí. Estava molt present a les festes majors i al carrer. A més, Raül, jo crec que has anat evolucionant cap a músic i també intèrpret, no?, d'alguna manera. Ets un creador multidisciplinar en aquest sentit, perquè després recordo d'haver-te entrevistat amb Residual Gurús, aquella formació de música de carrer, que agafàveu doncs, el que trobàveu pel carrer i fèieu instruments, i fèieu un espectacle.
Sí, música amb objectes, sí. I en aquest espectacle podria dir que sí, vaig desenvolupar molt la meva part interpretativa. En escena sempre he sigut multidisciplinar i és el que més m'agrada, no? És poder tocar, actuar, cantar. I en aquest cas el Víctor em dona l'oportunitat de ballar, que estic superfeliç de poder-ho fer. Sí.
A què jugàveu a casa? Els dos artistes de diferents disciplines. Quin era el vostre joc? Els dos germans?
Hòstia, que jugàvem junts.
Jugàveu ja a fer espectacles?
Jo feia espectacles des de que era ben petit. A trobades familiars sempre muntava... Agafava la meva cosina i un altre cosí, sempre érem els tres més petits, i els liava, bueno... Posa't això, disfresses, ara sortiràs, i bueno, em posava a dirigir i a fer espectacles sempre davant de la família. De fet, en el procés d'investigació de Rally Grappa vaig estar buscant vídeos familiars i hi ha uns quants que al final no han arribat a l'espectacle, però els tinc guardats a l'arxiu i són bastant divertits.
Els tens pendents.
Sí, alguna cosa passarà amb aquest material.
I el fet que comptis amb la música de feta creada pel teu germà també té alguna part d'aquesta d'origen, no? D'origen propi, d'història pròpia.
Sí, totalment. Jo al principi vaig idear l'espectacle com un solo, però necessitava música i una part per mi que té a veure amb els orígens, amb l'arrel, és el ritme. no? És una cosa que amb el temps he vist que a l'esbar o amb la dansa tradicional que es treballa molt és la rítmicalitat. I a partir d'aquí li vaig començar a explicar el projecte al meu germà i va... Bueno, entre els dos vam veure, vam dir, és que ho hem de fer junts, jo necessito ritme, doncs ha de ser amb tu, que ets un percussionista increïble i que a més som família i fa molt de temps que tenim ganes de fer algun projecte junts. Llavors sí que també té a veure amb aquest, en recuperar uns orígens a través d'aquí, d'aquesta relació.
I com ha estat el procés? Raül, digues.
No, que afegint una mica el que deia el Víctor, que és un tornar a casa amb tot, no? Vull dir que és abraçar-nos l'un amb l'altre, perquè en Víctor fa 15 anys que va marxar i hem estat molt de temps allunyats i era la millor excusa per apropar-nos, retrobar-nos i que millor que fent el que sabem fer, no? Que és art. O sigui que...
A través d'una creació. Sí, Víctor, perquè hem parlat dels teus orígens aquí a l'Esbart, però després la teva trajectòria va estar enfocada a l'Esbart. Imagino que l'inici era com un hobby, com un afegit més a la teva vida, però després la dansa ha estat la teva professió.
Sí, totalment. Això va començar a l'Esbart com un hobby, com una necessitat de canalitzar l'energia que tenia. I a partir dels 12, més o menys, va començar a agafar un caire una mica més professional amb l'acompanyament del grup de mestres de l'Esbart i d'aquí ja pues, anar cap a Barcelona, a començar a formar-me fins que vaig marxar el 2008 a Brussel·les a estudiar una escola de dansa contemporània.
I d'aquí ja no has tornat fins fa 4 dies?
Fins al gener. Farà un any d'aquí poc.
I has après quin tipus de dansa, quins estils...
Jo aquests anys he estat bàsicament focalitzat en dansa contemporània. He passat per molts projectes independents, sobretot a Bèlgica, a Brussel·les. He format part d'un parell de companyies, l'última a Suècia, i sí, però tocant bàsicament l'àmbit de dansa contemporània, que és un àmbit molt ampli, eh? Es toquen moltes tècniques i maneres de fer, però m'ha donat moltes eines a nivell d'escenari.
I quina dansa trobem a Rel i Grapa?
Rel i Grapa hi ha una barreja de moltes coses. Perquè ha estat un tornar als orígens i a la idea d'utilitzar la dansa tradicional com un fil conductor. Però a partir d'aquí, totes les altres danses que m'han atrevessat. I passem des de la samba brasilera fins a un moment una mica més punk, que m'imagino que estic a un concert d'escamarlans, fins a coses més tradis, amb una manera de fer una mica més conservadora, diguéssim, a nivell de postura i de com es presenta el cos. Però sí, és un viatge per molts estils.
Si haguessis de descriure l'espectacle amb una frase perquè la gent entengui quina història expliqueu?
Vaya pregunta, ja sé.
Vaya pregunta.
Sí, és aquelles que has d'avisar-la abans, eh?
Però està molt bé, no? I quina que m'he estat pensant molt de temps, també. Però és...
Juanca, tu que has estat present des de molt a prop en aquest espectacle, ara en parlarem, ho podries descriure, tu? Ara et reboto la pregunta.
Sí, jo crec
és
que
d'aquelles
sí.
Com un concurs,
sí, a vegades
eh?
És més fàcil des de fora.
Sí, jo tinc molt, o sigui, és un espectacle que per mi, a nivell personal, ha significat molt també, perquè jo aquests 15 anys del Víctor fora també els he viscut molt intensament, a nivell personal, no? I ell i jo hem estat en contacte tota la vida. I aquest retorn i les casualitats de la vida que el portessin a la Unió i que tornés el Raül i que a més estiguessin fent algo que jo tenia a prop i que a més també forma part de la meva història m'ha fet explotar el cap. Però objectivament, a mi el que em sembla que és un espectacle molt eclèctic, però és generós. És un espectacle que a mi el que em va emocionar molt és el missatge... És una persona que té una tècnica a nivell de dansa brutal, que la gent que no coneix la dansa o que no coneixem la dansa, de veritat, no som capaços de valorar, però hi és. Aquesta generositat de portar-la a un lloc tan fàcil, tan que arriba a tothom, que no et cal tampoc una explicació. Per mi és un espectacle, un espectacle generós i que fa un favor molt gran a la dansa. a la dansa per al gran públic. I sobretot això, que el que deien abans, el Raül i ell junts, o sigui, la generositat del Víctor fent que el Raül balli, la capacitat i la valentia del Raül de posar-se a ballar, el missatge que et donen és tothom pot ballar, no? Això, mm-hmm. per començar. No cal tampoc ser molt així, però sí, és un espectacle molt... És que no podria estar sense parar.
Raül, la música, si l'haguessis d'explicar... Mm. Jo no sabria, però tu segurament sé.
Bueno, el Víctor ja ho ha dit, no? Ritmicalitat, no? És molt rítmica. Evidentment, estic amb la bateria, amb tot un set que fusiona... bueno, el beat, molt el beat, està molt present, però amb molta llibertat. Llavors, jo em sento amb la música... amb un repte brutal per mi, que és jugar amb aquesta llibertat perquè estic jo sol davant d'aquest concepte, davant d'aquest, defensant la música, alhora amb el Víctor, però empapam una mica de la seva... de tot el seu treball contemporani, no? Que és el que hem vejat sempre. I perdó que potser m'estignen una mica, però necessito com explicar-ho des d'aquí, perquè diguéssim que jo vinc de créixer amb la música d'una manera molt estructurada, no?, amb un sistema, les cançons estan molt marcades, diguéssim que fins i tot han de ser de 3 minuts a nivell comercial.
Sí, perquè soni a la ràdio.
I a nivell, exacte, a nivell estructural, diguéssim, l'estructura rítmica és molt rígida, no?, amb les cançons, i jo estic jugant ara a desmuntar això, no?, a alliberar-me d'això. Llavors, per mi és un... La música és... és lliure en aquest espectacle, no? I és el que em dona més força i plaer, no? de fer-ho i alhora bueno, és un superrepte i un gran aprenentatge, però és ritme i expressivitat lliure, no? No sé, és que no sé com dir-t'ho ara mateix més, però sí que és...
Sí,
és joc, és puro juego, no?
Total.
Joc entre germans.
Totalment, sí, sí. Clar, a mi, jo crec que una part molt interessant pels dos durant la creació, i ara que la peça ja... que ja l'hem parit, i ara la comencem a jugar, i comences a entendre més coses un cop fas l'estrena. I a mi el que em sembla molt, molt interessant ha estat aquest desfer, no? Sí que tenim una estructura, hi ha una part central de la peça que està molt, molt estructurada, la coreografia és bastant rígida, diguem, però jo sí que he anat sempre recordant, i amb el Raül també ho hem anat fent junts, de dir, vale, tenim aquesta estructura, això és la nostra referència, no és la peça. A partir d'aquesta estructura, juguem.
Per tant, la improvisació està present?
Està present. És una improvisació que no és completament lliure, qualsevol cosa podria passar, sabem el que passarà més o menys, però a nivell de timings requereix una escolta mútua entre el Raül i jo, perquè pues, a vegades o ell o jo puc decidir quedar-me més estona a un lloc i l'altre ha d'estar allà i l'ha d'acompanyar o empujar-te a que marxis. Llavors, això també fa que la peça estigui viva. Jo crec que és una part molt interessant en referència a què diu el Raül, no? d'estar acostumat a un treball d'estructures molt fixes, però com pots agafar distància d'això, i crec que aquí és on agafa espai més el treball de creativitat, l'expressió de l'art, no? I el que arriba al públic també, perquè és el moment on viu, on sents que el que està passant ara
i s'està creant en el moment.
Exacte.
Sí, una mica com nosaltres ho vam comentar amb molta gent de sortida, com la sensació que et dona el flamenco, que és algo que està marcat, o sigui, quan veus un espectacle... Però aquella cosa tan especial que dic, que veus que està viu a l'escenari, o sigui, la connexió entre ells dos es notava moltíssim, però s'estaven escoltant constantment, com fan els músics amb els bailadores flamencos, no? Que, llavors, hi havia peces o trossos o fragments de l'espectacle que es podrien haver allargat moltíssim, no? Perquè hi havia aquesta connexió... Sí que és una impro, però... molt marcada, una cosa bastant especial.
Sí, hi ha molta energia a l'escenari.
Ui, sí, és una explosió, és una bomba.
Sí,
és una bomba.
Molts èxtasis.
Se'ns ha anat l'olla.
Rel i Grapa, des de que està al teu cap, des de que li passes també la pilota al teu germà i comenceu a crear la unió.
Com arriba la unió? Necessiteu un espai? Tu necessites un espai per poder expressar-te de forma física? Entenc que aquí és on arriba la, aquesta petició, aquesta sol·licitud per anar al viver de la unió. Va ser quan? Fa un any?
Vam estar al juny.
Havíem... No sé ni... Sí, jo crec que l'any passat.
L'any passat, sí.
Clar, oh, aquest any, Víctor,
al gener. Sí, que no, aquest any.
Des del gener d'aquest any.
Jo al gener vaig començar...
Exacte.
En el procés em vaig lesionar, va haver un moment de bastant crític, de no sé què passarà, no sé si al final passarà aquest projecte o no, i a la Unió havíem d'estar al maig, crec.
Sí, al final, hem anat fent atrossets, sí. Hem hagut d'anar ajustant.
Al final la creació, el gruix de creació ha passat sobretot a l'estiu. Que ha anat molt bé, tot aquest bony de la lesió, al final ha portat coses molt bones. Però sí, jo vaig començar a idear l'espectacle, doncs fa un any ara, o una miqueta més, al setembre de l'any passat, vaig començar a escriure projecte, i clar, jo tenia, perquè ja vaig decidir tornar, i vaig dir, doncs aprofito per fer el primer espectacle, que és, mai havia estat un objectiu. Jo volia simplement ser...
Tu sempre havies tingut coreògrafs?
Exacte. Ballarí, intèrpret i treballar en col·laboració, però mai posar-me al capdavant d'un projecte. Però amb la idea de tornar a casa vaig sentir la necessitat de fer aquest pas. I clar, a través d'aquí vaig dir, home, estic a Sant Cugat, hi ha la Unió que proposa aquest espai, ara envio el projecte pues, ja mateix. I a parlar amb la gent, i quin millor espai ara mateix a Sant Cugat per una creació que el que ofereix la Unió en aquest moment.
Clar, o sigui, el projecte del Víctor va entrar com en el desembre de l'any passat, que era per fer 6 mesos de residència en les nostres convocatòries públiques. Es van presentar 30 i pico, crec. Vam escollir 10, em sembla, que aquella vegada vam escollir unes 10. I el Víctor, evidentment, va ser una, perquè nosaltres tenim, dins de les bases de les convocatòries que fem, una mica del punt diferent, un dels punts diferencials és que volem defensar la creació, en general, però el que té a veure amb l'arrel catalana, ja sigui a nivell de teatre, dansa o qualsevol altra disciplina, ho hem destacat. Llavors, els projectes que ens entren amb un tema d'arrel de cultura popular tradicional catalana, nosaltres els tenen una puntuació extra, perquè és un hueco que hi havia a nivell de creació, bueno, que hi ha, que encara no s'està fent altres llocs de creació, perquè anem molt a lo contemporani, i nosaltres volíem tenir aquest punt diferencial. Però això del Víctor és que encaixava tot perfectament, la veritat.
T'anava a preguntar en què consisteix això del viver de creatiu de la Unió, però jo crec que s'està explicant per si mateix. Comença a finals del 2021, principis del 2022, una primera convocatòria que, si no vaig xerrar, va començar amb 6 propostes.
Sí, nosaltres hem anat aprenent, perquè això és un projecte nou de la Unió. Quan jo vaig arribar justament a aquella època, això ja estava escrit, i el projecte del Viver és molt més gran del que estem fent ara. És una cosa que volem anar fent a poc a poc. Sí, al principi nosaltres teníem una mica de por, i tot molt quadrat, no? Convocatòria pública, a més tenim suport econòmic de l'Ajuntament, ara ja hem aconseguit un suport bastant important de Generalitat, en concret al nostre projecte. Llavors, al final ho hem anat una mica com flexibilitzant, perquè l'objectiu nostre quin és? Donar suport a la creació, i sobretot a la creació de la perifèria, és a dir, no tota aquella, o sigui, la que ja té espais, la que ja té suports, aquella ens sembla fantàstic, però nosaltres anem a la perifèria, anem a tot aquell gruix de gent que vol crear, no té recursos, i que en els circuits habituals no estan. Les grans fàbriques de creació són molt exigents. Llavors nosaltres molt oberts i tal. I sí, vam començar una mica així com a veure què passa, i vam començar a rebre allau de gent que volia fer creació, no només local, perquè està oberta a qualsevol persona, qualsevol companyia, però també de gent de Sant Cugat. De fet, cada vegada més la gent està coneixent el projecte. I sí, és un projecte... És que s'ha explicat, o sigui, l'exemple és el de Reli Grapa, no? Nosaltres donem suport a una part de la creació, amb tot el que ells puguin necessitar, amb els recursos que tenim, espai, suport també logístic, a nivell tècnic, si es necessita per assajos, adaptació dels espais...
Econòmic?
Econòmic, també. Sí, també hem anat augmentant, però un petit ajut econòmic, que també estem lluitant perquè aquestes artistes noves, això és una reclamació que fem nosaltres i moltes fàbriques de creació, necessiten una figura legal que les els hi doni suport, perquè si el que volem és que la gent com el Víctor, mira, en el cas de Reli Grapa, de seguida ha tingut molt suport d'altres també fàbriques de creació, Pla d'Impuls de la Dansa de la Generalitat, l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània, és un projecte molt sòlid, però hi ha altres projectes que no tenen aquesta estructura. Llavors, una persona de 25 anys que vulgui posar-se a crear no es pot donar d'alta autònom. No es pot donar d'alta d'autònom. I no hi ha manera de que rebin els ajuts si no facturen. Llavors, nosaltres estem lluitant molt per això, com busquem les figures, perquè no podem obligar. És que això no va en contra de la creació.
Això talla la creació, no?
Totalment. Bueno, això i moltes altres coses, no? I llavors, el nostre objectiu és com facilitar, o sigui, donar suport, donar ajuda, i cada residència és un món diferent. No? En el cas del Víctor, ja et dic, ells han tingut molt suport, però d'altres d'això, però hi ha gent que no el té, llavors, bueno, doncs anem al més detall, saps?
Posa'ns algun exemple d'alguns artistes, quin tipus de creacions estan desenvolupant o s'han desenvolupat?
Doncs mira, al principi nosaltres pensàvem que seria com el sector teatre, sector dansa, sector circ, sector... Avui en dia la creació està molt barrejada, són híbrids. Si la gent novell, ja no dic jove perquè això tampoc té per què ser així, la gent que comença o que s'hi posa a fer creacions, les noves generacions, diguéssim, estan barrejant totes les disciplines. Llavors, jo ara mateix tenim unes residències, les 8 que tenim ara, que moltes no sé dir-te
què és,
què són.
O sigui, no tenen etiquetes, que és una part fantàstica, no?
Art performatiu, una barreja entre teatre amb o sense text i dansa contemporània, i efectes visuals i creació amb música en directe. Una cosa que és fantàstica, o sigui, que es trenca tot el que coneixem fins ara, no? Això és el que està passant. És que no, ja et dic, no sé com definir-te les dades. Una cosa...
I què es necessita d'una cosa que encara s'està creant, que segurament quan arribi al final haurà canviat? Què es necessita per presentar-se? No pots presentar un projecte molt acabat.
Nosaltres hem reduït moltíssim les exigències, sobretot a nivell burocràtic. Els hi demanem... És un formulari que tu has de presentar en uns dies concrets. Has de presentar la teva idea. És igual al format. Vale? O sigui, has d'intentar que nosaltres, la comissió que decidim, ens arribi la teva essència. Tampoc, no necessites haver fet una sessió de fotos i fer un superdossier, no. Tothom m'entén, o sigui, ja saps quan algú... I també, bueno, clar, és una cosa bastant subjectiva, no ho neguem, no? Però no és molt difícil presentar-se a una residència. El difícil és després mantenir-la, no? O sigui...
I arribar al final.
Arribar a un final... Això és un altre concepte que també crec que està canviant, el Víctor em dona la raó, el tema de la creació experimental per experimentar. Que això també és molt important i molt interessant. No tota una residència artística ha d'arribar amb un producte final. No, això és algo que també és molt bo. O sigui, potser ara tenim un grup de gent molt jove que acaben de sortir de l'Institut del Teatre, que el que comença la setmana que ve, són 7 persones, que el que ens van dir és que volen provar què passa quan s'ajunten. Vale? No, això no té títol, això no té... Vale, doncs volen provar, perfecte.
I necessiten un espai per poder-ho fer amb llibertat.
Final, fantàstic. L'experiència els hi aporta a cada creadora, els hi aporta com una experiència per crear una cosa. Inclús et diré, algunes de les residències han fracassat en el bon sentit, que jo també crec que és molt important que artísticament la gent més que comença aprengui del tema del fracàs. El fracàs en el sentit de tu comences amb una idea i després la vida es pot complicar, no? I no sé, mira, el que li va passar al Víctor, va tenir aquest moment que recordo que dèiem, voilà, ara què? Saps? Amb una operació de genoll pel mig, amb una estrena ja marcada, què passarà, no? Doncs mira, ells se n'han sortit molt bé, però pot passar-te coses, o pot ser que la gent que has juntat finalment no es porti bé creativament. Saber i entendre que hi ha un final i que no has de seguir també és una molt bona experiència.
Per tant, no hi ha retorn, no es demana un retorn artístic.
Els retorns nosaltres els estem fent, els hi hem dit orgànics. Ja sé que pot semblar una mica hippie, però està funcionant. Orgànics vol dir... El Víctor, per exemple, ha estat residint. No hem pactat que hagi de venir a estrenar la peça com a gratis, com a intercanvi. Nosaltres tenim una programació cultural a la Unió, tenim molts altres àmbits on els artistes poden col·laborar, i ho estan fent. I, de fet, estem generant com una mena de família d'artistes molt xula, que jo ara, per exemple, quan fem una obra de teatre a la Sala Clavé, doncs jo agafo un parell de ballarins que estan recins. Mira, l'obra va sobre aquest tema. Us ve de gust crear una peça de 10 minutets
per fer la prèvia.
I això està passant. I llavors és més orgànic. I ells no tenen la pressió de, bueno, t'he de fer una mostra, o t'he de fer tal, o t'he de fer un taller, que això també es porta molt, no? Gratis, de 2 hores, de dansa o de teatre. No hi creiem gaire en això nosaltres. És algo que ha de passar en el procés de creació, i ja està, és recolzar-los a ell.
Per tal, veurem Rel i Grapa a Sant Cugat.
Sí. Sí, sí, encara no sabem quan, però...
Nosaltres veurem,
tenim Rel i moltes ganes.
I per favor, o sigui, bueno, és que clar, hi ha moltes opcions, perquè sabem com estem a nivell d'espais escènics a Sant Cugat. Ara està tot bastant barrejat i és una mica
complexa. Esperem que millori el 2024, un nou any, nous espais escènics.
A mi, sincerament, em faria molta il·lusió que la Unió es pogués estrenar a Sant Cugat, Rel i Grapa. Entendré perfectament que si té altres necessitats que nosaltres no podem oferir a nivell d'espai, el que farem segur, si no podem estrenar nosaltres, és fer l'acompanyament i fer totes les demandes que calguin, perquè Rel i Grapa s'ha de veure a Sant Cugat. A més, és que és un espectacle que parla d'una part de la història de Sant Cugat, i molt important i molt interessant. Llavors, bueno, lluitarem. Jo espero, dic aquí ara així, que entre l'abril i el març...
Està gravat, això.
Rel i Grapa es veurà a Sant Cugat.
Raül, tu que ara de fet, crec que estaràs preparant les maletes, no?, perquè teniu algunes actuacions una mica lluny.
Exacte, sí, marxem a Mallorca dimecres nit. I sí, ja tinc el set preparat. Amb el Víctor vam assajar aquesta setmana, va venir aquí a Porqueres, que està al costat de Banyoles, també ens han donat suport a la creació, al Centre Cívic, i vam fer un assaig per fer una petita adaptació perquè anem a Mallorca a fer la Rel i Grapa al carrer, que és un nou escenari per nosaltres. També interessant per seguir revisant i treballant amb el material.
De moment, Mallorca, Víctor?
Mallorca el 19 i 20 d'octubre, i després de Mallorca anem a Sant Esteve de Palautordera el dia 2 de desembre.
I en el futur, Sant Cugat, i segurament que enmig,
sí,
aniran sorgint.
Hi ha més dates que estan pendents per tancar, però aniran sortint més coses. Un altre que ja sabem també és el Festival d'en Sàneu, que també és, bueno, han coproduït l'espectacle, i presentarem el pròxim festival, al finals de juliol 2024.
Molt bé, però abans vindrà aquí a Sant Cugat. Sí, sí. Déu-n'hi-do, una creació.
No sóc tampoc ningú.
Quan que d'alguna manera, això ha de fer il·lusió, no? O sigui, t'has de sentir d'alguna manera partícip d'allò que ja està creat, que veus que s'ha fet realitat.
La veritat és que el viver de creació de la Unió era un somni que ja existia a la Unió quan jo vaig arribar, i l'equip que el gestionem ens està portant moltes satisfaccions. Aquest any, per primera vegada, jo sempre he anat a la Fira Mediterrània, no?, però més a vendre un producte, perquè jo he treballat molts anys a l'Esbar, però ara anava una mica més com a programador, com a... I, o sigui, veure l'obrador d'Arrel que es fa allà a la Fira Mediterrània, i les propostes i tal, i veure que 4 o 5 d'aquelles propostes on s'han treballat a la Unió o encara s'estan treballant, és
molt satisfactori.
Molt satisfactori. Molt, molt, molt xulo, la veritat.
Demanaré al Pablo, no sé si aquesta música que està de fons la podem posar a primer pla, perquè aquesta és una gravació del directe, pot ser?
Sí, de l'estrena.
La tenim, posa-la en primer pla. Aquesta és de la presentació l'altre dia al teatre Cursal, i t'estàs rient perquè alguna cosa va passar aquí. Raül, què?
Bueno, no, és que la vaig sentir ahir, me la va enviar ahir al Tristan, que és qui ha fet el vídeo i les fotografies. És divertit sentir-la perquè noto l'energia que hi havia allà, i treta de context, sí, és divertit també, només escoltar-la sense veure'ns, sense veure l'acció que està passant.
Sí. Raül també li està passant.
Raül, nosaltres tenim una relació constantment amb la música a nivell de moviment i visual, no? O sigui, de l'escena, la imatge, des de la meva perspectiva, del Víctor, amb els seus elements, i d'ell amb mi, suposo, i ara escoltar-la pelada, això no ho hem viscut mai, i quan has començat al principi has posat la música, dic, hòstia, això em sona.
Això em sona,
dic,
no?
Està posant un fil musical relacionat amb el programa, i dic, hòstia, no, que som nosaltres,
som
no?
Som nosaltres.
Sí, i alhora també m'està agradant molt veure aquesta relació només amb, o sigui, sentint-la amb l'oïda, no? I que és com, uah, que guai, també, no? Que no hem tingut encara l'experiència de viure-ho així.
T'haig de dir, Raül, que hi ha moments que semblen dos o tres músics. No sé com ho fas, per
sí,
fer...
Abans... Sí, la veritat és que abans, quan m'ha fet la pregunta de la música, m'he quedat amb ganes de dir, no?, que realment és molt dinàmica, o sigui, té un camp sonor molt obert, diguéssim, hi ha molts matisos... I també treballem a una part de l'espectacle que aquí no s'escolta, però treballem amb un element important, que és amb un SPD, un octapad, diguéssim, electrònic, amb el qual he composat una part de la música de l'espectacle i jugo també en directe, i això també ens facilita que jo pugui sortir a escena a ballar i que sigui la màquina la que al final faci la música.
Vas fent capes musicals, no?
Sí, hi ha moltes capes, hem jugat molt amb les capes, sí. Llavors dona potser aquesta sensació, i el Víctor aquí, en aquest moment, també està ahí fent la música amb mi.
Aquí tenim, aquí quan el públic ja participa, sí, el posem en primer pla. Mm. Molt bé, doncs, Juanca, aquest últim semestre del 2023 s'han presentat 22 propostes,
sí,
i tenim 8.
Tenim 8 que estan treballant que pràcticament ja estan... a l'hora. O sigui, sí.
La gestió d'espais...
Déu-n'hi-do. Sí, de moment, com que portem un mes o així, encara no sé si sortiran mostres o com aniran alguns dels projectes, però jo crec que de cara al febrer-març podrem començar a fer mostres d'aquestes residències. Jo volia afegir també una cosa en referència, i també fent referència a Rally Grappa i el que hem dit de Fira Mediterrània, o aquesta cosa que tenim una mica de... Bueno, i quants bolos sortiran d'això, no? I, bueno, perquè això és el que moltes vegades defineix l'èxit. El treball que estan fent els artistes com el Víctor i el Raül a Catalunya és un treball que hem de saber que és des de la precarietat i des de la perifèria absoluta, vale? I per ser realistes, o sigui, hi ha alguns artistes que són uns privilegiats, pel que sí, que tenen els seus espais i les seves produccions, i altres que és una lluita molt forta. Llavors, jo sí que crec que hem de fer una reflexió en com mesurem l'èxit, no? I que no sigui només en número de bolos, sinó en com s'ha arribat fins allà i en la qualitat del que s'estigui veient. És algo que també m'agrada molt transmetre a la gent que ve a fer creació, no? Que molta gent que no ha fet mai un espectacle de... o sigui, l'èxit és una altra cosa, i l'èxit és té a veure amb l'art.
Costa que la gent vagi a veure dansa?
Sí, aquí costa. Aquí el públic de dansa sempre és un públic que ja té una afinitat, que ja té un interès, no? És una cosa que es crea bastant tancada en la bombolla ja del món de la dansa.
Tu que has viscut fora, que això és diferent.
És molt diferent, és molt diferent. Sobretot, jo la diferència més gran la vaig notar a Bèlgica. A Brussel·les hi ha molta gent que no té cap relació amb la dansa, que va molt al teatre. I tens espectacles que estan com a mínim 4 nits seguides i omplen. Però bueno, a tots... Bèlgica, per exemple, és un país que recolza molt totes les arts, de fa molt de temps. I tenen unes polítiques d'ajudes també per les artistes que et permeten dedicar-te a això i fer la feina d'investigació sense estar en una precarietat. I aquí, bueno, pues sí, són traves que no fan que a nivell social les arts estiguin tan...
tan presents, tan presents en el nostre dia a dia.
Exacte.
És molt complicat, és que té molta raó amb això que diu. Nosaltres ho vivim, no?, a la Unió, que quan ara mateix un artista decideix fer una residència i dedicar-li 3 mesos de la seva vida moltes hores, no està cobrant.
És que ha de pagar la hipoteca també, o ha de pagar el lloguer, ha de pagar, ha de menjar.
En altres països això està pagat, no? I tenen una, o sigui, tu estàs assajant i estàs creant i tens un sou. Aquí això no existeix, a no ser que tingui una producció gran que ja entres amb això. Però qui vol crear és la inversió que fa de temps, de diners, d'esforços, és molt gran. I després és una inversió que no sempre després té un espai per veure's, no? I un recolzament real al final. Llavors, això s'ha de posar molt en valor.
Doncs, nois, hem tret aquí un tema, hem obert un meló que ens donaria per una altra hora d'entrevista i de debat. Que, mira, deixo oberta aquest meló per convidar-vos un altre dia aquí per esmorzar parlant d'aquesta precarietat de segons quins arts, perquè crec que el Raül també podria dir i molt sobre la música, eh? Ui, també tenim aquest problema. De moment, Reli Grapa la tindrem segurament ben... l'any vinent, aquí a Sant Cugat. Continuem amb aquestes residències des de la Unió. Juanca Busquets, Víctor Pérez Armero i Raül Pérez Armero, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
I us animem a portar-nos les vostres creacions aquí al 91.5, freqüència modulada. Fins gràcies. La propera.
La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Finalitzem la cruïlla cultural d'avui divendres, però abans deixem recordar-te que el programa d'arts visuals de l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat les bases per les convocatòries d'art, creació i exposicions 2024 en l'accés als espais expositius i creatius de la ciutat. Si vols exposar a Sant Cugat, per cert. El termini per presentar-te és fins al 23 d'octubre i hi ha diferents opcions, per exemple, per a un projecte de comissariat d'arts visuals contemporànies que destaqui per la seva qualitat, professionalitat i originalitat. La sala d'exposicions serà el Centre d'Art Maristany entre setembre i novembre del 2024. Després ja per a un projecte d'artista amb vincle a Sant Cugat, nascut, amb residència o taller artístic que vulgui formar part del cicle d'artistes de Sant Cugat orientat a difondre i potenciar l'art fet des de la ciutat. La proposta es mostrarà a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura entre setembre i novembre del 2024. També per a un projecte expositiu d'arts visuals i plàstiques que destaqui per la seva vinculació amb el territori i la ciutat. Aquesta convocatòria s'orienta a artistes, col·lectius en actiu o no actiu, i així com a propostes artístiques de comissariat de les que es demostrin interès per a la ciutadania de Sant Cugat. El projecte s'exposarà a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura entre el març i l'abril del 2024. I per últim, les residències artístiques que pretenen recolzar la producció artística posant a disposició dels i les artistes els espais i els recursos que ofereix la Casa IMAT. Espai de creació s'adreça a qualsevol artista o col·lectiu amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació de les arts visuals contemporànies. Les bases d'aquesta convocatòria a centresculturals.santcugat.cat. Doncs bé, i per últim recordar-te que aquesta cruïlla cultural la podràs tornar a escoltar avui a les 3 de la tarda aquí al 91.5 freqüència modulada en directe també a www.cugat.cat i demà dissabte a partir de les 10 de la nit. I què més coses que no se m'oblidin, i com sempre, a través de www.cugat.cat tens les fitxes al podcast per tornar a recuperar les entrevistes d'avui i tota la cruïlla cultural. Com sempre, un plaer. Jessica Sotodosos, bon cap de setmana. Ens tornem a trobar amb més cruïlla cultural a Ràdio Sant Cugat, 91.5 freqüència modulada i www.cugat.cat amb més cultura de la ciutat. I ara, abans de marxar, et deixo amb música local. Et deixo amb Tacho i un dels seus últims temes, anomenat Ese Ratico.
sabemos cómo estábamos ahí mojados. Bota en tu labio, vino en mi copa y... Fueron 4 horas donde sucumbí. Aunque hubiera estado 500 noches sin salir de allí. Ese ratico que me brindaste se te veía tan radiante, aun siendo oscuro y sin tu fijarte. Con esta letra quise enamorarme de ti, de ese ratico y de ti.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.